A aquesta hora parlem amb el president de Curs Trobats, amb en Xavier Vilajoana. Xavier Vilajoana, bon dia, moltes gràcies.
Què tal? Bon dia, com esteu?
Molt bé. La fira no es feia des de l'any 2019. Per tant, és la primera després de la pandèmia. Una cosa, la pandèmia ha canviat la manera de construir?
No ha canviat la manera la pandèmia. El que sí que ha provocat és que en temps que havíem d'estar tots a casa, doncs les empreses també ho han fet i s'han posat molt les piles, no? Sobretot en temes de sostenibilitat, economia circular, etc. Uh-huh. I tots aquests deures que han fet aquests anys, dic jo, a la sala de màquines, doncs ha arribat el moment de posar-les sobre la taula i mostrar-les.
Quines novetats trobarem al saló aquest any? Què veurem?
Doncs moltes coses. La veritat és que és un saló molt transversal que aglutina moltíssims subsectors, maneres noves de construir, com tots els fabricants ja fabriquen amb l'objectiu d'emissions de CO2 zero, com l'economia circular, que tot allò que es col·loca a les obres vingui prèviament d'un reciclatge, la industrialització, la construcció en fusta. Realment, la llista és molt, molt gran perquè s'ha fet moltíssima feina d'aquests anys.
Uh-huh. Quants expositors i marques hi haurà?
Doncs estem gairebé amb 250 i pico expositors que representen unes gairebé 400 marques i, com molt bé has dit, s'espera... De fet, teníem registrat uns 21.000 visitants, tenint en compte que se li aplica un factor corrector, podem estar al voltant dels 16-17.000 visitants.
Hòstia, però això és una barbaritat, eh?
Sí, la veritat és que el sector s'hi ha volcat. I jo ho deia al discurs inaugural, de que a les obres ja es torna a parlar de Construmat, no? Aquell Construmat que tots ens ve a la memòria, no? Construmat és una marca molt potent, va arribar a ser el saló... Bueno, era el doble del saló de Mobile, perquè ens féssim una idea del que va arribar a ser Construmat, i una mica aquest és l'inici, no?, d'aquesta nova època per arribar a ser el que va ser.
Per tant, vol dir que de cara al 24 la idea és que el saló continuï creixent, és clar.
Sí, les previsions... De fet, aquest any ja hem cobert les previsions amb escreix. De fet, estem a nivells del que teníem previst per l'any vinent. Així que l'any vinent segurament ja ocuparem el pavelló 2, que és un 50% més de metres. Hi ha molts expositors que ja ens estan reservant espais per l'any vinent. Així que molt contents de la resposta.
Perquè ara esteu, perquè ens entenguem, a quina part de la fira Construmat que ocupa en aquests moments?
Gran Via, el pavelló nou, que hi ha el típic que veiem a l'entrada, no?, el Mobile, que hi ha aquella entrada d'així amb uns d'això de formigó blanc.
Sí.
Aquest és el pavelló que estem aquest any. L'any que ve segurament anirem al del costat, el 2, que com et dic és un 50% més gran.
Uh-huh. Estem parlant, per exemple, que la sostenibilitat serà un dels pilars fonamentals, sens dubte, del que és aquest saló i del futur, no?
Sí, ja és del present, eh? Perquè a nivell de fabricants, per exemple, els fabricants aquí no venen a ensenyar el seu mostrari, sinó que també et venen a explicar, sobretot, com construeixen, precisament per intentar fer la construcció, l'edificació, molt més sostenible. En definitiva, és un requeriment, ja no de la societat, sinó del planeta. Vull dir, això ho tenim tots coll avall, i el sector de la construcció sempre ha sigut molt resilient en aquest sentit i s'ha adaptat molt ràpidament, malgrat la gent no s'ho pensi. La frase famosa que encara es construeix com a l'època dels romans, no és així. Realment ha fet un pas endavant de fa bastants anys i la sostenibilitat, òbviament, ha d'estar al capdavant de qualsevol construcció.
Vostè va estar... Quant temps va estar al Barça, Xavier Vilajoana?
Bueno, vaig estar 19 anys entre uns presidents i uns altres, però a la Junta des del 2015.
Des del 2015. Fins?
Pues fins al 2020.
Fins al 2020. Vostè estava dels que va mirar i remirar i com es podia fer l'Espai Barça i com es podia renovar el Camp Nou.
Sí, uh-huh. Sí, els dos últims anys, sobretot.
Sobretot, sí. Val. Em consta, perquè ho he llegit en diverses entrevistes, que Xavier Vilajoana ha discrepat amb que el Barça hagi escollit la constructora turca l'IMAC per fer l'obra. En tenia referències, Xavier Vilajoana? La coneixia?
No, sincerament no. I a nivell professional he construït per tot el món, per tot el món. I no era una de les empreses, com a mínim, que jo tingués en el radar o que hagués sentit anomenar.
Uh-huh. Per què discrepa amb la seva proposta?
Bé, perquè jo m'agrada ser bastant coherent amb les decisions que s'han de prendre. És a dir, si per una banda estem intentant fer país, potenciar això, jo recordo que sí que ho vam intentar amb tots els concursos que vam fer, inclús dels projectes, que fossin empreses estatals o catalanes o que fossin útils entre empreses catalanes i espanyoles. Crec que, a més, en un sector on les empreses d'aquest país tenen un reconeixement mundial tan gran, unes empreses que portaven, moltes d'elles, més de 2 anys durant i voltes, com es podia optimitzar un projecte que a mi m'agrada recordar que és un projecte que no s'ha fet arreu del món. És a dir, estadis nous se n'han fet molts. Una rehabilitació d'un estadi de les dimensions del Camp Nou no s'ha fet mai enlloc. Per tant, cal ser molt professionals, cal tenir en compte tots els problemes que et pots trobar quan fas una rehabilitació. Ja ens passa quan fem la rehabilitació d'un edifici, que és impossible tenir controlat tots els ítems, doncs amb un estadi com el del Barça, doncs encara més. I que en 4 mesos i escaig arribi una constructora, però no perquè sigui turca, pot ser turca, noruega o d'on sigui, i digui que ho farà bueno, bonito y barato, per molt que a mi m'ho posin en un paper, em genera dubtes, com a mínim em genera dubtes.
Per què? Quin tipus de dubtes genera?
Pues, per exemple, tu quan fas una obra a qualsevol lloc, tu t'has de, per exemple, el tema dels treballadors. Al final, si diuen que estarà acabat al novembre, vol dir que han de facturar uns 50 milions al mes, la facturació, si ho volen fer amb el temps que diuen. Per facturar 50 milions al mes necessites una mitja de 1.000 treballadors en una obra. Avui en dia, aquí no els tenim. De fet, un dels temes que traiem en el Saló Construmat és la dificultat per trobar mà d'obra, gent d'oficis. Sí que és veritat...
Portar-los de Turquia, no? Portar-los de Turquia, no es deia?
Sí.
Bueno, van dir... Primer van dir que tots, després que només un 30%, però és que un 70%, 700 treballadors... no sé d'on els trauran, però imaginem que sí, però és que a més s'han de complir les condicions laborals que marca el conveni de la província de Barcelona, que és un 20% més elevat que la mitja dels convenis de la resta de l'Estat. Per tant, bueno, són moltes coses que no sé si aquesta empresa que ve de fora ho ha tingut en compte, perquè no és el mateix, i això ho sé de primera mà, construir a Àsia, a Àfrica, sí, que això sí que ho he vist, que construir a Europa. I els requeriments de seguretat i salut, de compliment de convenis, etc., són molt més estrictes que no pas en els altres països.
Sospites del contracte?
A mi no m'agrada sospitar, perquè dono per fet sempre que la gent és honesta. I, per tant, no tinc per què sospitar. El que sí que em genera moltíssims dubtes. I llavors dius, o no són conscients d'això, o hi ha algun altre tema, però...
Quin algun altre tema?
Que... No, vull dir que no em puc creure que amb la quantitat de gent que tenim treballant a Can Barça ningú hagi posat el crit d'alerta en aquest sentit. I aleshores, clar, no sé si és per emergència...
El crit d'alerta en quin sentit deies?
Bueno, en tot això que estic explicant, no? És dir, que tothom ho vegi com... Bueno, que és assumible, que algú pugui posar-te en un paper que ho farà un 20% més barat que la resta d'empreses que estan treballant, superprofessionals, i amb un 30% menys de temps. Això sobre el paper, així dit així, és, bueno, com a mínim jo ho veig complicat. Ja. A més, teòricament ja hem de començar l'1 de juny per complir amb aquests timings. Si els timings ja els veig molt justos, l'1 de juny queden...
Per què no poden començar l'1 de juny?
Bueno, no sé si han anunciat que hi ha la llicència concedida. I això és bastant important, però és que quan...
Perdó. No tenen la llicència concedida encara?
No ho sé. Jo no he escoltat cap notícia en aquest sentit. Normalment, quan t'otorga una llicència, és un acte prou important com perquè diguin que la llicència d'inici d'obres és un acte administratiu molt, molt potent, eh?
Qui ha de concedir aquesta llicència d'obres?
L'Ajuntament de Barcelona.
I l'Ajuntament encara... Sí, és veritat que no ho he escoltat, però no tinc idea. Perquè, teòricament, a partir del moment que et donin la llicència, quan trigues en poder entrar?
Home, normalment, l'inici d'una obra, un cop et donen la llicència, com a mínim, un mes, no te l'hauria de treure ningú, perquè hi ha l'acte de replanteig, bueno, hi ha molts actes interns previs que requereixen d'un temps. hi ha la signatura dels assumeixos, dels tècnics, etc. Vull dir, no és... O sigui, no te la donen, te la concedeixen, et comuniquen la concessió el dia 1 i el dia 2 ja estàs iniciant l'obra.
Uh-huh. Val, però, en tot cas, quan ara em comentava això, ells es comprometien a acabar, els turcs, el 2026, aquesta empresa que es diu Limac. Es pot tenir en 2 anys, en 3 anys, això? Bueno, jo crec que Xavier Vilajoana deia que en 2 anys podria tenir-lo enllestit que anteriorment, amb la idea que tenia.
Mm-hmm. Bueno, no, amb el projecte que hi havia inicialment, que no era d'arribar a la tercera graderia, i amb una llicència que ja s'havien estudiat. És que, clar, per què? Si és comprensible que l'Ajuntament estigui trigant a otorgar aquesta llicència, perquè s'ha canviat parts substancials del projecte que ja tenien estudiat i a punt d'otorgar llicència. Per tant, òbviament, els tècnics municipals el que han de fer és revisar que tots aquells canvis introduïts en el projecte executiu compleixin amb normativa, etc., amb informes de bombers, etc. O sigui, hi ha uns tràmits habituals, que si, quan tu canvies un projecte substancialment, se'ls han de mirar i se'ls han de revisar, com no pot ser d'una altra manera. Mm.
Per cert, deixa'm preguntar-te ja lo de Montjuïc, jugar a Montjuïc, a l'estadi de Montjuïc, què et sembla?
A veure, jo crec que és una solució d'emergència, òbviament. No em sembla, de fet, jo ho vaig dir en precampanya, que era una de les opcions que creia que era la més ràpida. No la millor, perquè en aquestes circumstàncies, quan has de marxar del teu estadi, no hi ha solució bona, però sí la menys dolosa en aquest sentit. No? A partir d'aquí, la política de preus, etc., bueno, es pot discutir, però jo crec que en ares de la velocitat, la millor opció era sortir de l'estadi. Jo això ho segueixo pensant.
Sortir de l'estadi?
Sí, marxar de l'estadi i anar a Montjuïc.
Sí. Val. Els preus que posàveu... Bueno, ara ja va sortir l'altre dia, el dilluns, en aquest programa, el passat, el Joan Laporta, el president del Barça, dient que rectificaran el preu d'entrada dels abonaments perquè, evidentment, hi ha molta gent que diu que no vol pujar.
Bueno, jo també ho entenc. Jo també, com a soci, a més... tu reserves, et posen uns preus d'abonaments que això, no sé si ho van explicar, però clar, tu reserves un 30% més del que et tocava, però ningú t'assegura, perquè segons tinc entès, si hi havia molta més demanda que oferta, feien un sorteig, no? Però tu entenc que el preu de l'abonament ja l'havies pagat al principi. Llavors jo em pregunto com ho farien. Pagues tot i al final de temporada fan un més menys en funció si has pogut anar més o menys. Bueno, jo això almenys no he escoltat que ningú ho expliqués, el funcionament.
En fi, bueno, ara preguntarem a l'Ajuntament a veure si donarà la llicència o no, perquè és que, clar, és que com aquesta sospita que diu Vilajoana, que com no hagi tingut llicència, és evident que tenir llicència... Em pensava que això estava claríssim, que el va ser tenir la llicència, no?
Ho donaran per fet, no? Però home, si esclar. Diu que això es publicita, doncs, bueno, potser...
Bueno, més que es publicita, a veure...
Bueno, sí, s'anuncia, ja tenim la llicència d'obres, ja està, no?
Exacte. És que obtenir una llicència d'aquest tipus no és cosa fàcil, És a dir, és un projecte enorme, on hi ha moltes derivades. Per tant, vaja, si a casa meva, quan aconsegueix una llicència d'obres... fot una festa per un edifici, imagina't una llicència d'aquest.
Clar, és que vol dir, això vol dir, perdó, si l'Ajuntament no ho ha concedit encara aquesta llicència d'obres, vol dir que l'1 de juny tu no entres, ni l'1 ni el 15 de juny no entres tu al Camp Nou a fer obres, ja.
Home, si no l'ha concedit és complicat, evidentment.
Ja. Déu-n'hi-do. En fi, Xavier Vilajoana.
Sí. És l'acte administratiu més important en qualsevol obra.
Sí. I perdona la meva ignorància amb aquests temes. Llavors, allò que s'ha fet a l'estadi de tirar a una part de la graderia a terra, allò no és obra, també?
Bueno, no. Allò, tècnicament, és enderroc. Tu pots sol·licitar en paral·lel certes llicències menors, que s'hi diu enderrocs, però que no són la llicència d'obres majors, que se li diu, que és la que t'habilita per iniciar una obra... en ple rendiment, en plena capacitat.
Per cert, el Madrid va aprofitar la pandèmia per fer l'estadi nou, pràcticament. Val? Què et sembla l'estadi, com a expert en la matèria, què et sembla el nou Bernabéu? Que, per cert, també és com el Barça, no? No és una reforma sobre el mateix?
No. El Bernabéu no enderrocava cap graderia. Simplement, la veritat és que és molt diferent. És més una... la seva hora va ser més una modernització de l'estadi. Per tant...
I el Barça no fa una modernització?
Bueno, el Barça ha d'enderrocar tota una tercera graderia. Clar, i després... que per característiques, per l'any que es va fer l'estadi, que es va construir, pues era d'unes característiques, diguéssim, més dificultoses, a part de que és un 50% més gran que el Bernabéu. Per tant, tot això doncs no facilita, òbviament. A part que el Madrid això ho va fer molt bé. Que a mi m'agrada, a vegades la gent diu no, però és que Madrid ho va poder fer perquè si el Florentino coneix o no coneix. No, a Madrid no hi havia una modificació de pla general. I aquí sí. És a dir, això que diuen que a Madrid la van treure la llicència molt ràpidament, bueno, és que ells només havien d'autorgar llicència per la rehabilitació d'un estadi, no una modificació de pla general, que és un tràmit molt més llarg i costós.
Des de la redacció d'Esports m'arriba una cosa que l'Albert Pedrol em diu que el periòdico fa 10 dies deia que el Barça té dos tipus de llicències per poder executar les obres de l'estadi. Les que s'anomenen de derribo, i d'enderrocament i de remodelació. Mentre que les primeres ja estan validades, la segona encara té serrells pendents, però que en principi no hem d'impedir l'inici de les obres en el termini previst.
Perquè la primera fase és la d'enderrocament, no?
Sí. En total, el Barcelona ha tramitat 3 llicències, de les quals 2 ja estan validades. Pel que sembla, l'Ajuntament s'assegura que encara hi ha temps, diuen.
Sí, és possible. O sigui, el que diuen és cert, que ja t'ho he dit jo abans, sí. El tema de l'enderroc i el tema de les obres majors. Si l'enderroc, òbviament, ja la tenen otorgada perquè ja van derrocar una part de la tercera graderia, òbviament poden començar a fer aquests treballs. El que jo no sé és si l'IMAC, perquè l'enderroc no sé si l'han adjudicat a l'IMAC, crec que no, almenys la primera part no la va fer l'IMAC. Quan parla d'aquests timings de començar el 1 de juny, potser haurien d'afegir en el seu plànic el període d'enderroc, dic jo.
Ah, d'acord. Bon apunt et queda. Val, Xavier Vilajuana, que sigui un èxit constromat, que per això trucàvem al començament de l'obra, i mai millor dir. Gràcies i una abraçada molt forta, Xavier.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. 8 minuts i a les 11, un segon, sisplau.